sintonia d'opinions a mig matí, com fem doncs, últimament de forma telemàtica. Això sí, saludem els nostres tertulians. Lourdes Auquer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom. De moment anem resistint.
Que, ja, sí, que sí. No és poc, que no és poc.
Que no és poc.
Sí. Antoni Puig, què tal? Bon dia des de Roda de Barà.
Molt bon dia des de Roda de Barà, amb tota la legalitat del confinament parcial.
Antoni, aquest confinament parcial es porta millor a Roda que a Barcelona, veig.
Indiscutiblement. Bueno, hi ha una cosa. Sí. Quan és una situació excepcional, i per tant, si cadascú té el seu cas personal. Però jo m'he muntat la meva vida lúdica, diguéssim, a Roda de Barà, i aquí doncs, tinc molta feina. I a Barcelona doncs, vaig aprofitar per posar ordre arxius i coses, però tancat en un pis. Aquí surto a respirar aire.
És diferent, és veritat. Molt bé, doncs me n'alegro que tots i totes estigueu bé. La Cristina avui doncs, no és possible connectar amb ella. No sabem si al llarg d'aquesta conversa podrem fer-ho o bé si doncs, ja serà el dilluns vinent. En tot cas, anem a parlar del tema candent en aquests moments, que són les eleccions als Estats Units. Contra tot pronòstic o no, Biden ha estat el president electe. Esperàveu aquest resultat?
No ho esperàvem, però ho desitjàvem, almenys ho dic jo personalment. I segons diuen, la meitat dels americans també ho desitjaven, però només la meitat. Però la resta del món, jo crec que, vaja, de moment les opinions que hem anat veient és que el món sembla que dormirà una mica més tranquil a les nits, no? I no es llevarà qualsevol dia amb una sorpresa com les que el senyor Trump ens tenia acostumats. No? Jo penso que és una bona notícia pel món i per la meitat dels americans.
Uh-huh. Jo recordo fa 4 anys, amb la tertúlia, quan va ser escollit Trump per primera i única vegada, sembla, que us vaig dir que seria un gran president pels Estats Units i horripilant per Europa i per la resta del món. M'he equivocat amb un 50%, però és que fins que va aparèixer el coronavirus, pels americans, Trump ho estava fent extraordinari, perquè Estats Units ha perdut el lideratge mundial darrere Xina. Això els americans no ho suporten. I Trump els hi volia donar una altra vegada la idea de que Estats Units, America First, Estats Units era el protagonista de la funció i l'àrbitre del món. I realment ha pres decisions que eren molt bones. El netejar tot l'aparell polític de Washington, tot el grup de poder de Washington, el resoldre definitivament un problema que tenia Estats Units, que era Corea del Nord, perquè ja no se'n parla, és com si no existís. S'ha embrutat amb les relacions amb Xina, perquè les relacions amb Xina, des del punt de vista comercial, ja estaven brutes. Vull dir, ha trencat pràcticament amb Europa. Ha fet una sèrie de decisions que molts americans li aplaudeixen i l'economia anava molt bé. A base de cremar carbó i embrutar el món. Però l'economia ha anat molt bé. Llavors, clar, era un president d'aquests que dius, bueno, anem a veure si el segon període legislatiu acaba la seva obra. Realment, el virus ens ha trencat a tots per la meitat, però sobretot ha donat un resultat inesperat. Per mi era
inesperat. Però vols dir tu que el resultat ha estat pel virus?
No. Sí, bueno, el dia que Obama va agafar el coronavirus, aquest dia el seu tiquet electoral va caure en picat.
Obama no, Trump, vols dir, no?
Ai, perdona, Trump, sí, perdona, Trump.
Però jo crec que que no es pot prescindir del món d'aquesta manera. Vull dir, una cosa és America First, vale, però America i prou, no? Has de comptar amb els altres i has de tenir una política de cooperació. Per exemple, aquest senyor a la conferència de París sobre el canvi climàtic els va deixar plantats a tots i se'n va anar. Mm-hmm. O sí. Per exemple, va dir que ja no donava més suport a l'OMS, home, no es pot anar pel món d'aquesta manera, no? I jo crec que el president, el senyor Biden, que és el que entra ara, doncs el primer que farà, segons ha dit, és revertir totes aquestes coses que l'han aïllat del món.
Feina tindrà Biden i el seu equip, per encaminar als Estats Units, eh? Jo crec que feina tindrà.
No, perquè la resta del món l'apoyarà. Fins i tot Maduro.
Clar que sí, però és que no es pot estar prescindir de tot el món i America First i ja està. I els altres què? Doncs res, no? Vull dir, necessites dels altres. No pots prescindir de tot el món. I sobretot el que no pots fer és anar-te enfrontant amb tothom. Perquè Xina, clar, és un potencial enemic. Doncs vinga, contra Xina, no? I això, aquest nivell que anava ell, igual hagués pogut acabar amb una guerra amb la Xina, jo què sé. Vull dir, clar, és que quan comences una espiral d'aquest tipus no saps com pot acabar, no?
Sí, és clar. Però, de totes maneres, penseu que nosaltres no som americans. Qui pot jutjar a Trump, en realitat, són els americans. Estan molt dividits, tal com ha dit Sònia. Si mireu el mapa, veureu que les dues costes, que en teoria són més progressistes, han votat demòcrata. Però tot el centre d'Estats Units, excepte Chicago, tot el centre és blau, és Trump. I aleshores, des dels camperols fins als fabricants de cotxes, molta gent...
Perdona, Antoni, és vermell. És Trump, és vermell, eh?
Ah, bueno, perdona, el vermell i el blau són les extrems, sí, vale. Aquests estaven veient que Estats Units havia perdut el seu paper, que Estats Units està invadit de productes d'importació, que les indústries americanes estan decaient, i demanaven a crits, i després la pressió dels immigrants il·legals i sobretot el narcotràfic a dintre d'Amèrica, no? I aleshores el centre d'Estats Units rural, hiperconservador, amb el rifle a l'armari i tot, són els que han donat suport a Trump, perquè els americans consideraven que se'ls estaven menjant el terreny. Ha estat molt complexa. El reste del món aplaudeix. Els mexicans aplaudeixen, ja no els hi faran el mur. Però sí que s'ha obert un meló als Estats Units molt gran, que és la gran divisió que hi ha entre els dos. Abans era només divisió electoral, perquè els resultats sempre han sigut molt igualats. Però és que ara són socials. Sí. És molt complexa. El cas és molt complexa. I el Trump, també fins i tot ells que van crear l'OTAN, ara volia sortir-se'n de l'OTAN. Que, per cert, Espanya, l'any que ve, el mes de febrer, em sembla que ha de renovar l'acord amb els americans de les dues bases, de Rota i de Morón. Ja veurem si es renova o no renova.
Jo només sé que... El discurs de l'un i de l'altre, vaja, jo és que el discurs de Trump és que no el suporto, però és que, no ho sé, jo no em veig una mica, no em veig raro, em veig que és com han de ser les coses, no? Vull dir, aquest senyor va sortir i va dir, escolti, a mi em dóna la sensació que guanyo, però esperem que les eleccions s'acabin i que el recompte de vots s'acabi. En canvi, el senyor Trump ja va sortir i va dir que ell havia guanyat. Ara què? Ara resulta que has fotut la pota, no? Fins al genoll. Per tant, ara s'haurà de tragar això, no? I, bueno, sí, anirà als jutjats, però com més ho emmerdi, com més ho emboliqui, més ridícul farà. Sí, què vols que et digui? Però, no es pot anar pel món així, no?
Octavi, tu també acabes de posar la nafra, perquè tothom dona per descomptat que Biden serà el president dels Estats Units. Jo diria que hem d'esperar fins al dia 8 de desembre. Amèrica sempre té sorpreses. Més val que m'equivoqui. Però què passaria, per exemple, si el senyor Biden es posa malalt de sobte o passen coses que només passen als Estats Units?
A veure, recordem que és un president amb uns anys ja. Que no és en Barack Obama, ni que tampoc, doncs, encara que era més gran, no és en Clinton.
És quasi com l'Antoni i jo, quasi com l'Antoni i jo, més o menys, eh?
Sí, bueno, no, jo encara només tinc 74. Sí. Però imagineu-se aquests cops que dona el destí, i a més els Estats Units van apoyats pel rifle, doncs imagineu-se que li passa alguna cosa al senyor Biden. Encara no està constituït president. Encara no ho és president, fins al dia 8 de desembre.
Bueno, però és president electe, entenem, no?
Però no podria ser.
És president electe.
el sistema electoral dels Estats Units no té res que veure amb el nostre europeu.
No, no, està clar.
Podria ser ella la vicepresidenta? No podria ser ella la segona? La...
No, no, el Senat ha d'escollir president. Fins que no es concedeixi president, després vindrà la discussió, però oficialment l'han de declarar president, que encara no està declarat. Tothom s'ha donat molta pressa.
Bueno, home.
De moment, el que sí que està clar és que Kamala Harris serà vicepresidenta, no? La primera dona.
No, una dona. És el candidat. És el candidat. Fins que el candidat no sigui legal, segueix sent el candidat.
Però ella serà la vicepresidenta, no?
Fins que el Senat no el ratifica com president, no és el president.
De moment és... Sí, Antoni, però de moment és el president electe. Això ho és.
Sí.
D'acord.
Sí.
I ella, doncs, serà la vicepresidenta, que estem contents perquè sigui una dona. Ho hem de dir,
perquè
no?
És una dona. Ja era hora, no?
Ja tocava. No sé.
Pot ser una gran oportunitat social pels Estats Units i pel món. Ja era hora. A més, el màrqueting polític, sempre us ho he dit, demana una dona a la presidència. La senyora Clinton no va aconseguir-ho. Ara aquesta, el millor. Però si el senyor Biden... no acaba el seu mandat. Però ho repeteixo una cosa, i Estats Units és un país que les mesures excepcionals les apliquen ja, no s'hi tremola el pols, com aquí. Si el senyor Biden, això no ho he sentit encara cap comentarista que ho digués, però si el senyor Biden li passa alguna cosa, o s'incapacita, o l'han d'operar, o qualsevol història...
Sí. De la pròstata quasi segur, perquè a aquesta edat operar-la de la pròstata és més segur. En 4 anys segur que l'operen de la pròstata.
Ja sabeu el que tant de bo que això no passi. Però és que als Estats Units és un país que estem acostumats a que els presidents a vegades tenen problemes que els hi poden costar la vida. Li va costar Reagan, li va costar Kennedy. Molts presidents, n'hi ha hagut 5 presidents dels Estats Units, si no m'equivoco, que van deixar de ser-ho de sobte. Llavors,
no crec.
Exacte, no cridis al mal temps, Antoni.
No, jo no crido al mal temps, però quan veig que els votants de Trump es presenten amb aquells fusells amb atralladors i amb aquell armament, a mi realment em fa molt por,
A veure, Trump està clar que no accepta la derrota així com així.
Evident.
Que no crec que alguna farà abans de marxar. Jo estic convençuda, tant de bo m'equivoqui, no?
Ell té les claus del poder.
Però, exactament, alguna farà.
Fins al dia 20 de gener no té d'entregar les claus del pis.
Imagina't què pot fer fins al 20 de gener. Té 2 mesos per fer de les seves.
Per això mateix, no?
O sigui, igual es tanca,
D'alguna manera és president dels Estats Units fins al dia 20, no? Entenc, no sé, però...
No ho sé.
Sí, sí, sí. Està al despatx oval...
Però suposo que no tindrà poder absolut per fer el que vulgui, no?, durant aquest temps.
No, suposo.
No, i bé, que estarà en funcions, no?
Però si hagués de prendre una decisió important, igual sí, no? Perquè, de fet, el senyor Biden encara no ho és, president. Per tant, igual sí que encara en podria fer alguna de les seves, no? Dic jo, no?
La legislació... la força que té el seu partit, que és innegable, a l'executiu americà, el maletí nuclear, el comandament de l'exèrcit. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que el senyor Trump les té. I ja sabem com se les gasta el senyor Trump, perquè ho ha demostrat. Jo, sincerament, que m'encanta la història, m'haig de descobrir davant d'ell com va resoldre el problema de Corea del Nord. Agafa del braç el president i passa la frontera. Una cosa tan senzilla com aquesta i va acabar amb un conflicte que ha costat la vida d'un milió d'americans, no sé quants milions de coreans, i que era una espècie de càncer que tenia Estats Units allà a Orient. I va acabar-ho. Amb Iran no sabem com pot arribar. D'Iran ja s'encarregarà Israel. Però vull dir que ha tingut situacions molt al límit. La situació de Venezuela, per exemple...
Sí, ahir el president d'Israel ja es va cuidar de despedir el senyor Trump, donant-li les gràcies per tot el que havia fet. Alguna cosa ens hauria de fer pensar, no? Sobretot el tema aquest d'Iran i el tema dels palestins i totes aquestes
però
coses.
El senyor Netanyahu va ser tan hàbil com és l'Església Catòlica, perquè a la vegada que li agraïa que hagués traslladat l'ambaixada a Jerusalem i que estava decididament pro-Israel, també donant la benvinguda el nou president ha estat molt elegant.
Ja, ja, sí.
Europa no ha estat elegant perquè Trump tampoc va estar elegant amb Europa. Europa s'ha donat molta pressa en felicitar i reconèixer el Biden. Però, bueno, la meva pregunta és què passarà si el Biden, finalment, per algun obstacle d'aquests que es creen, no ho és. Què fem?
Ja veurem. No cridem amb el temps, de moment, i ja veurem què passa.
No lliguem blat fins que no sigui a l'aire.
Exacte, això està clar. Però, en tot cas, tornem a parlar de la Kamala Harris, perquè recordem que és un fet important, és un fet històric, que és la primera dona vicepresidenta que tindrà Amèrica, però també la primera persona de color que és vicepresidenta.
Bueno, color en té poc perquè, igual que Obama, és una mica és més difuminada, però és una dona en classe, se la veu, eh?
Home.
I és molt ben preparada. I té un anglès molt curiós, molt... Jo no havia sentit mai l'accent de la senyora Harris.
És doncs, molt, si tot va com sembla, la sentirem en més d'una ocasió.
Sí, sí.
Per
sí,
cert,
sí, sí.
Ara doncs, una mica de tafaneria farem també, aprofitant el tema. Però vaja, diuen que la senyora Trump podria deixar de ser-ho en breu.
Bueno, i es veu que està a punt de fer divorciar-se. Sí, no, hi havia un pacte. Ella va, suposo que per no perdre pistonada amb les indemnitzacions de divorci, però ella es va comprometre a no obstaculitzar la cursa del seu marit. I ara sempre la veieu que ha estat superdiscreta, molt elegant i molt correcta. Es veu que ja no l'aguanta.
Home, no m'estranya.
No, la quarta dona que ha tingut Trump, no? Oficial.
Sí, si no l'aguanta la dona i vols que l'aguantin els americans.
Home, per favor.
Bueno, clar.
Té que ser terrible viure en aquest
moment. Octavi, que té el seu públic, eh?
No, ja ho sé que té el seu públic.
Està molt més renyit amb número de votants, està molt més renyit que del que sembla. El que passa que el sistema electoral americà és molt complexa i els estats petits tenen molta més força proporcional que els grans. Però ha estat molt, molt, molt repartit tot, eh?
Jo el que no entenc és que s'hagi de trigar una setmana a saber els resultats. Escolta,
sí, sí. Aquests aquí, recomptes, no?, que no s'acaben mai.
Escolta, sí que és veritat que a Amèrica cada estat funciona de manera independent, però és que els estats, no hi ha cap estat dels Estats Units, dels 50 estats, que sigui més gran que Catalunya, no? Més o menys, almenys amb número d'habitants. Per tant, escolta, no, aquí a les 10 de la nit, el dia que hi ha eleccions, a les 10 de la nit ja sabem el resultat. Jo no entenc com hagin d'estar una setmana allà i encara, bueno, encara hi ha al·legacions i impugnacions i no sé quantes coses hi ha, perquè que si el vot per correu, que si les firmes, que escolta, no ho entenc. El país que és el número 1 en tecnologia del món, segons presumeixen ells, i resulta que nosaltres, que som una merdeta, a les 10 de la nit ja sabem, no ho entenc. Jo hi ha coses que no les entenc, eh?
Aquí van votar el 1 d'octubre via telemàtica i als Estats Units això encara no s'atreveixen a fer-ho. No, això és veritat, però és que Estats Units és un estat federal, i això és un regne. Aleshores, per Real Decreto aquí es fa moltes coses i a les 10 de la nit ja es poden anunciar els resultats. Però als Estats Units on hi ha el vot per correu, que té un pes, aquesta vegada ha tingut un pes terrible.
Una alta participació també cal destacar, eh?
Molt més alta. És que els dos, tant el Trump com el Biden, han batut el rècord de vots absoluts en tota la història dels Estats Units. Uh-huh. El Trump és el president o expresident que ha tret més vots en tota la història. Imagina't.
Sí, sí. 70 milions de persones es calcula que han votat a Donald Trump. Sí, sí.
I et diré una cosa, quan a les darreres eleccions, si no m'equivoco jo, la senyora Clinton va treure més vots absoluts que el senyor Trump, però el president va ser el Trump per la complexitat del sistema electoral americà i els compromissaris i tal. És una mica com el Barça, que els socis poden dir el que vulguin, però després hi ha els compromissaris que són els que remenen les cireres. Als Estats Units és igual.
És complex, en tot cas, el que dius, el sistema electoral que tenen no és fàcil. No és fàcil de...
El Barça no té president ara, eh? El Barça no té president. I Catalunya tampoc, això, eh? Sí. I, bueno, i també funciona igual. Sí,
home,
sí, sí.
A veure, nosaltres en tenim un d'inhabilitat i l'altre l'exili. Sí que en tenim de presidents.
Sí, ja, ja, però...
D'inhabilitat i l'altre l'exili. Sí.
Vinga, deixem ara el tema d'Estats Units i Trump, que el temps corre, i anem a parlar de la situació de la pandèmia. Doncs sembla, no?, que aquestes restriccions de la mobilitat donen el seu fruit. Per tant, doncs, es continuarà així almenys durant 15 dies més.
Però, bueno, senyor, portem 15 dies amb restriccions molt dures i la millora és mínima.
Home, sí que ha millorat, eh?
Bueno, a mi el que em sorprèn és que hi ha una mica de millora amb el risc de rebrot, diuen, sí. I després aquest índex que baix, ha baixat de 1, que diuen que això va bé i tal. O sigui que tot això és positiu, però resulta que, per contra, els ingressos als hospitals per Covid han augmentat i hi ha més gent a les, UBI, a les UCIs. Doncs això, una cosa no lliga amb l'altra.
No
sé si hi ha alguna d'aquestes estadístiques que no està ben comptada o d'alguna manera no te n'acabes de fiar massa, perquè que per una banda et diguin que sí, és positiu, però per l'altra et diguin que hi ha més gent als hospitals i a les UCIs. Home, no sé què dir-te, no? Jo penso que el de tancar els restaurants i els bars i tot això no influeix tant com sembla, eh? Bueno, això és la meva opinió, no ho sé.
Sí, exacte, Octavi. Ha estat una mesura que s'emportarà un sector econòmic per davant i fa molt mal i les millores no són evidents. Com aquestes mesures de que entre setmana sí que es pot circular i al final de setmana no. El toc de queda. En canvi, segueixen enganxant festes clandestines amb botellons i tot.
Ahir vaig estar parlant amb un amic meu que viu a Estocolm, a Suècia, i allà no hi ha multes, ni prohibicions, ni restriccions. Tothom es deixa una mica el criteri de la responsabilitat de la gent. I sí, si tu vols, home, sí que no et diré que no hi hagi casos, també n'hi ha, però n'hi ha molts menys que aquí. I allà, no, el que creu que ha de tancar, doncs tanca. I el que creu que ha de prendre unes mesures, les pren. I la gent, els sembla que en un moment donat doncs, s'ha de posar la mascareta, se la posa. I quan no, creu que no cal, doncs no. I, bueno, el que passa que potser la societat sueca no és igual que la nostra. Que aquest és l'únic problema, no? Però, per altra banda, no sé si és tan important prohibir, multar i escarmentar i amenaçar, no? No ho sé, no?
Jo començo a qüestionar moltes d'aquestes mesures, eh? El mes de març no teníem ni idea del que ens venia a sobre. I vam acceptar-ho tot, un confinament brutal, perquè vam estar tancats des del 11 de març, des del 12 de març, fins a Sant Joan. Vam estar pràcticament confinats. I l'epidèmia, en teoria, va morir per si sola. Tampoc no és que ens ajudessin en res. Ara, amb aquesta segona onada, realment sembla que s'han passat de rosca, perquè hi ha mesures que s'ha vist que no han funcionat. Per què les tornen a aplicar ara?
Jo crec que... Si
no pugui dinar fora de casa...
Però és que la meitat de gent s'està arruïnant, és que és la pobresa. O sigui, sents els comentaris de Càritas, de tots els bancs d'aliments i et fa esborronar, perquè la gent cada cop tenen més usuaris i més joves i família. Això s'estan arruïnant i per Facebook les empreses d'autocar, l'hostaleria, molta gent. Vull dir,
el turisme és una indústria que ja s'ha mort, no per sempre potser, però molt temps trigarà. El comerç, les grans superfícies segueixen tancades a Catalunya. Clar. I després hi ha el desmadre de Madrid. Vosaltres creieu que si a Catalunya s'han aplicat mesures tan dures i pràcticament no s'ha notat una millora, a Madrid, que és un autèntic desmadre, el número de casos ha baixat a la meitat, us ho creieu vosaltres?
Jo no m'ho crec.
Jo crec que encara, d'alguna manera, encara no se sap massa bé.
Les dades jo em sembla que ballen molt, no sé, em dóna a mi aquesta sensació.
Jo no comprenc que Madrid, obert tot, estigui molt més baix que nosaltres. No ho entenc.
Bueno, nosaltres, en tot cas, si ens centrem aquí en, concretament en a Roda de Berà, des del dijous passat a avui precisament, hi ha hagut 6 nous positius. Tampoc és una xifra exagerada, eh? Però vaja.
Vosaltres recordeu que dilluns passat parlàvem, la notícia era que des dels CAPs es farien els tests aquests tests d'antígens, no? Que per dir, doncs escolta, ha passat una setmana i estem igual.
Estem igual.
Sabeu sí. Si s'han aplicat, ara mateix no sé si s'apliquen els tests aquests d'antígens. Jo crec que no, que encara s'estan discutint les normes legals per si es poden aplicar, per si no es poden aplicar.
S'estan discutint, o sigui que, encara, jo crec.
O sigui que fa una setmana i encara estem igual.
Sí.
Aquest és el problema, no? La burocràcia, jo penso que ens està acabant
que sí,
de matar.
El que sí que s'està fent és la vacunació contra la grip, que aquest any doncs, ha augmentat moltíssim. No només en persones grans que estaven habituades a posar-se-la o que ho feien cada any, sinó amb altres perfils que no estaven tan habituats a vacunar-se.
Amb unes llistes d'espera tan grans.
Has d'anar tu a l'ambulatori o et criden ells?
No, tu sol·licites, suposo que si vols vacunar-te de la grip.
Ara ja no el crida ningú. Ara ja no el crida ningú. Mira, jo el dimecres m'he de fer una colonoscòpia en dues clíniques, que el mes d'abril es van suspendre perquè havia de fer el test de coronavirus i el dia abans i tal. I l'altre dia vaig preguntar a la Tecnon si realment havia de presentar-me algun dia abans per fer-me el PCR i més. Diu, no, ara no es demana. Diu, bueno, jo estic segur que em presentaré el dimecres si no es farà. Però en principi ja m'han fet la punyeta. Tothom naveguen, no hi ha una organització. Donen pals d'espera.
No hi ha un coneixement encara del virus, que encara no se sap. Sí, no se sap ni com es transmet encara, no se sap ni com es cura, no se sap res. Però amb totes les malalties ha passat igual. No podem, en un any no hi ha temps d'experimentar i de fer un seguiment del virus. No? Uh-huh. Per tant,
en tot cas, el que sí que és evident va ser l'atac al Palau de la Generalitat ahir, amb globus de pintura i també de sang d'animal. Vaja, per protestar.
Però els hotelers, la gent de l'hostaleria, ja ho ha condemnat. Han dit que ells no són, que això són, bueno, els de sempre, quan hi ha una manifestació...
Que aprofiten, no, l'ocasió?
Ho ha reivindicat els cambrers d'un bar-restaurant d'Hospitalet, que, per cert, es van saltar el confinament municipal, perquè Hospitalet, la frontera d'entre Barcelona i Hospitalet no es pot passar de divendres a dilluns fins a les 6 del matí. En canvi, aquells van presentar-se a la Generalitat
No t'ho creguis, Antoni. Aquests són els de sempre, els que, segons sembla, ja els tenen identificats, però sembla ser que no poden fer res contra ells perquè tots tenen molts, molts enxufes per tot arreu.
A veure, ens queden molt pocs minutets. Hi havia altres temes que ja els haurem de deixar per la setmana vinent, perquè avui ja esgotem el temps pràcticament. Però sí que m'agradaria parlar de la Sagrada Família i aquesta celebració que hi va haver. Que ha aixecat tanta polseguera, no?
Van haver-hi totes les mides de seguretat, però, clar, 600 persones, jo ho trobo...
Home, jo crec que el volum de la Sagrada Família per dintre, amb les mides de separació i tot això, podia ser ara. Jo el que em pregunto és si calia fer-ho ara, això, no? Potser hauria sigut igual fer-ho d'aquí 3 o 4 mesos. O... Això és el que jo, l'únic. Per altra banda, escolta, els bisbes que hi havia deien que ells podien sortir perquè, com que es pot anar a treballar, i ells anaven a treballar. Per tant, no es pot dir res, no? Ara, jo el que em pregunto és si això és un servei essencial i si calia, aquest era el moment de fer-ho, o haguéssim pogut esperar una mica a fer-ho, no? Això és el que...
Això és la paella per el mànec. Els dinars d'empresa, d'on es prenen decisions si són actes de treball, estan suspesos. I també són actes laborals, per no dir res dels viatges, congressos i convencions i tot. Llavors, celebrar el 10è aniversari de la, de la canonització, no la canonització, com es diu això?
Beatificació.
No, és la beatificació era, sí.
Exactament. Es podien esperar perfectament, o com s'han suspès les festes majors o les falles de València, suspendre-ho, que no passa res.
Clar.
Ara, a mi em fa patir 50 bisbes. Quants bisbes hi havia? Molts, no?
Sí, bastant.
Que es puguin, que puguin posar-se malaltes, pobrets.
15 o 16, em sembla que...
Bé, en tot cas, és això. Ja no que estigués més bé o menys bé, sinó que això doncs ha sortit als mitjans de comunicació. Estem en la situació que estem i doncs potser no calia fer-ho ara, no? No calia aixecar aquesta polseguera gratuïta, penso.
Com l'acte del Pedro J. Ramírez, el festor del Pedro J. Ramírez, el ministre, això sobrava. Han suspès coses populars com el Sant Fermín, punyeta.
Sí, evidentment.
Ah. Això per mi és un despreci al poble.
Però bé, són els fets, Antoni. És el que són els fets, és el que hi ha.
Sí.
Molt bé, doncs.
El 2020 passarà a la història com un any molt distret i espera que encara no s'ha acabat.
Un any negre, jo crec que passarà a la història com a any negre, que el recordarem durant temps. Esperem que el 21 no sigui tan dolent com aquest.
El renaixement sempre ve després de la foscor. I després d'una situació com aquesta, que han patat les coses que havien de patar, es tornarà a renéixer. La societat serà diferent. Són diferents els cotxes, la mobilitat, en restauració, el turisme salvatge, moltes coses. La quantitat de vols d'avió absurds que hi havia, moltes coses.
Vinga, que ho hem de deixar aquí, que ja no tenim més temps, companys. Vinga, doncs. Tornem a la setmana vinent, que passeu molt bona setmana.
Molt bé, gràcies. Igualment per tothom. Adiós. It's my crime, that's my crime.